11 i 7 minuts del matí, obrim la segona i última hora d'aquest Faves Comptades de divendres i entre els serveis a les persones que tractem cada mes en aquest espai del magazín, també ens ocuparem dels consumidors. L'UMIC, l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, és un servei que presten els ajuntaments de forma gratuïta als ciutadans. Saludem la Maria Moreno, que és responsable de l'UMIC a Sant Cugat. Maria, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Benvinguda.
Gràcies.
Fa poquet que estàs a l'oficina, relativament.
Sí, en aquesta oficina un parell d'anys.
I què tal?
Molt bé, molt bé. És un món molt interessant i que constantment has d'estar reciclant perquè ja veureu que el consum és molt, molts temes, molt diferents i s'ha d'estar molt actualitzat amb la normativa.
I molt a la White, de tot. Fem una miqueta d'història, més que res per contextualitzar i saber quan comença a funcionar aquest servei. En general, quan es comencen a obrir aquestes oficines?
Doncs les OMIC funcionen des dels anys 80, arrel del cas més gran d'enverinament de la història d'Espanya, concretament el 1981, es van intoxicar moltíssimes persones.
L'oli de colza?
Exactament, per l'oli de colza.
Ostres.
Sí, 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 sí. Llavors aquest oli no era apte pel consum humà i aquestes persones no van ser advertides dels perills que suposava per la seva salut el consum d'aquest producte. Arrel d'aquí van néixer les oficines d'informació al consumidor precisament per orientar totes aquestes persones en matèria de consum.
Uh-huh. Avui dia podem dir que tots els municipis tenen una oficina?
Gairebé tots. La majoria de municipis tenen OMICs, oficines municipals d'informació al consumidor, i si no en tenen, poden anar a l'organisme supramunicipal. Podrien anar a l'oficina comarcal, i si a la comarca tampoc n'hi ha una oficina de consum, poden dirigir-se a l'Agència Catalana del Consum de la Generalitat.
Uh-huh. I a Sant Cugat? Quan es comença a donar aquest servei?
A Sant Cugat l'oficina es va crear fa gairebé 40 anys, concretament el 1986.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí,
sí que sí, té recorregut.
I tant.
O sigui que s'ha pogut fer molta, molta feina perquè és un servei que sempre requereixen els ciutadans, no? Uh-huh. Si no tenim una història, tenim una altra.
Exactament.
I des de l'OMIC doneu aquest servei, que exactament en què consisteix? És a dir, quina és la vostra funció i quins serveis oferiu als ciutadans, als consumidors?
Doncs, bàsicament, a l'oficina de l'OMIC el que ofereix és que els consumidors puguin rebre informació i presentar reclamacions, queixes, denúncies en matèria de consum. A part, també tenim la funció d'educar i de formar en consum a les persones, sobretot els col·lectius especialment protegits, com poden ser gent gran, infants... Per tant, els serveis que oferim és, primer, informar, orientar i assessorar a les persones consumidores sobre els seus drets i deures i com exercir-los. En aquest sentit, atenem les consultes que ens arriben de la ciutadania. Alhora, tramitem queixes, reclamacions i denúncies en matèria de consum i les reclamacions, concretament, les gestionem a través de la mediació. Pel que fa a les denúncies, les traslladem a l'Agència Catalana del Consum, de la Generalitat, per tal que els fets denunciats siguin inspeccionats i, si s'escau, puguin ser sancionats les empreses que han fet una infracció en matèria de consum. Oferim xerrades a les escoles, al col·lectiu de gent gran, per evitar situacions d'indefensió dels futurs consumidors i de la gent gran que bueno, entenem que en aquest cas, per exemple, doncs, últimament hi ha hagut una onada, no?, d'estafes i d'enganys. Llavors hem de prevenir una miqueta aquest col·lectiu per tal de que no caiguin en aquests casos.
Uh-huh. Aquesta informació, aquesta orientació que oferiu als consumidors, la feu únicament quan el consumidor s'apropa a l'oficina o teniu alguna manera a través de campanyes informatives perquè arribi tot això que tant necessiten els ciutadans?
Sí, ho fem de dues maneres. Contestem directament les consultes que ens dirigeixen a l'oficina, però també actuem de manera proactiva. Intentem, a través de xarxes socials o del web de l'Ajuntament, fer difusió de temes d'interès i d'actualitat que poden afectar la ciutadania. A part d'això, no? De fer accions de sensibilització i de campanyes de prevenció. Bàsicament, escoles, instituts, gent gran, xarxes socials... Bueno, anar una miqueta més enllà de les consultes que ens arriben directament.
Ara mateix teniu alguna campanya en marxa?
Sí, ara mateix amb les escoles estem fent campanya de xerrades de consum responsable. És un tema que interessa molt a aquest col·lectiu i bueno, hem d'anar una miqueta en aquesta línia. I pel que fa a la gent gran, al col·lectiu de gent gran, sí que estem fent una campanya de prevenció precisament d'estafes i d'enganys en matèria de consum.
I què és el que expliqueu als infants a les escoles sobre el consum responsable?
Bueno, al final és canviar una miqueta els hàbits que tenim molt integrats i intentar consumir d'una altra manera, una manera més conscient, més reflexiva, per intentar, doncs, entre tots aconseguir un futur més sostenible.
Ho entenen?
Depèn, perquè les campanyes les dissenyem molt enfocats molt enfocada a l'edat, no? Dels infants. Tenim una que fem al curs de tercer de primària i es fa a través de contes, i llavors tenim una altra enfocada als alumnes de l'ESO, que ja és una dinàmica diferent, no? Es fa, doncs, una explicació, un joc, i entre tots, doncs, se'ls aporta la informació i ells també expressen quines són les seves inquietuds i com poden canviar una miqueta els hàbits que ja tenen assolits.
Uh-huh. I en el cas de les persones grans, què és el que els hi expliqueu ara mateix?
Doncs ara mateix, sobretot, explicar-los l'estafa típica que poden rebre per telèfon. Hi ha dos tipus d'estafes. Una és la que reben dient, doncs, per exemple, que soc l'operador del seu banc i ha de clicar aquest enllaç o ha de fer aquesta transferència perquè, si no, doncs, estan intentant entrar al seu compte bancari i li trauran els diners. Bueno, tot això, doncs, al tanto, sempre el que diem és... que desconfiïn, que pengin el telèfon i que siguin ells qui truquin a l'entitat bancària per assegurar-se de que estan parlant realment amb el seu banc i no amb un estafador. I d'altra banda, hem detectat que hi ha algunes empreses de subministrament elèctric, sobretot, que el que fan és trucar als consumidors dient que són la seva companyia i que els hi milloraran la tarifa. I realment el que es troben aquestes persones és que d'un dia per un altre els han canviat de companyia, perdent les tarifes que ja tenien i els descomptes que tenien associats a aquelles tarifes, i per tant, de cop, doncs, comencen a pagar...
Els han enganyat, vaja.
Els han enganyat, exactament, sí.
Els han enganyat. Posem-nos ara en situació. Hem tingut, doncs, o una estafa, o un engany, o s'han aprofitat de la situació, no ens han donat tota la informació, i hem de fer una reclamació, anem a l'oficina, i com comença... Tot aquest tràmit?
Doncs nosaltres atenem tant per telèfon, per correu electrònic i de manera presencial. Llavors el que fem és, quan ens ha arribat una consulta, expliquem a aquesta persona quins són els seus drets i com els ha d'exercir, i si vol posar una reclamació, doncs hi expliquem quines són les vies per reclamar. Sempre el primer, i el que és indispensable, és que la persona s'adreci primer a l'empresa amb la qual ha tingut un conflicte, una controvèrsia. Pot enviar la seva reclamació directament a través d'un correu electrònic o demanant un full de reclamacions, queixes o denúncies, enviant un burofax, trucant atenció al client, de qualsevol de les maneres que li sigui més còmode, però que deixi constància de que ell, a tal dia, està fent una reclamació directament a l'empresa. Si l'empresa reclamada no li contesta aquesta reclamació en 30 dies, o bé la resposta que li dona no és satisfactòria, llavors nosaltres podem intervenir i fer, a través de la mediació, intentar resoldre aquest conflicte. Com ho fem? Doncs des de l'OMIC contactem amb l'empresa, li enviem doncs, una proposta de mediació amb la reclamació del consumidor i li donem un termini de 30 dies perquè respongui a aquesta proposta, intentar arreglar d'aquesta manera el conflicte per la via de la mediació. Si malauradament no s'arriba a un acord, l'informem a la persona consumidora de quines són vies alternatives o les següents passes que pot fer per seguir reclamant. En aquest cas, doncs, quedaria o la via judicial o bé la via arbitral, que la via arbitral és una via molt interessant per les persones consumidores perquè és gratuïta, és ràpida, és molt àgil i en aquest cas l'àrbitre té un paper molt similar al del jutge i el que decideixi l'àrbitre és vinculant. Per tant, és una manera de sí o sí acabar amb aquest conflicte i que el consumidor de manera gratuïta tingui resolta aquesta controvèrsia que havia plantejat.
Molt bé, doncs escolta, hem seguit tot el procés. Ara la preocupació és quant de temps trigarem a tenir una solució. M'imagino que dependrà dels casos, no?
Exactament. S'intenta que els procediments quedin resolts entre 3 i 6 mesos. És molt més ràpid que la via judicial, però sí que requereix un temps d'enviar a l'empresa, que l'empresa respongui. Si no respon, doncs s'acaba abans, no, el procediment, però l'empresa ha de poder respondre i la persona ha de poder al·legar en el cas de que no estigui d'acord amb la resposta que li ha donat l'empresa.
Anem als casos tipus que tracteu, perquè algú es pot preguntar, jo tinc aquest problema però no sé si he d'anar a l'OMIC o quin és el lloc on he d'anar. Per tant, vull saber quins són els casos que tracteu.
Mm-hmm. Si tenen aquest dubte, que ens el consultin, perquè segurament és consum. Llavors, si no, el derivarem al lloc que toqui. Però sí que no atenem conflictes entre particulars. Això quedaria fora de la matèria de consum. Sempre és un conflicte entre un consumidor i una empresa, o bé entre dues empreses, depèn dels casos. Casos típics que tenem, doncs és que m'ha arribat una factura de la llum molt elevada, no hi estic d'acord, què puc fer? Doncs aquest és molt habitual. O alguna persona que havia de fer un viatge i li han cancel·lat el vol. Tinc dret a una compensació econòmica? Doncs una miqueta per aquí. El tema de les estafes, com puc reclamar al meu banc, a la meva entitat bancària, que m'han estafat i em pot tornar els diners al banc, doncs això també, o compres, doncs he comprat un aspirador, per exemple, he comprat un aspirador i m'he adonat que no funciona bé. Què haig de fer? Tema de garanties, com puc reclamar-les... Ara ja tenim moltíssimes reclamacions dirigides a les entitats bancàries perquè pots reclamar les despeses hipotecàries que vas pagar en el seu moment quan vas constituir la hipoteca, el préstec hipotecari. I ara doncs és un moment en què hi ha una onada d'aquest tipus de reclamacions que les tramitem a diari. D'altra banda, doncs, per exemple, aquí a Sant Cugat hi ha hagut el tancament de 2 establiments dels centres Único. Molts ciutadans han quedat afectats, han quedat a meitat d'un tractament. Doncs també els oferim orientació de com poden reclamar aquests serveis que no els han prestat. També.
Acabarem amb el tema Black Friday, que ara ja comencem a veure anuncis, cartelleria, i clar, tot això és molt, molt atractiu perquè són rebaixes, és època de regals i ens hem de preparar. Uns consells bàsics.
Consells bàsics, doncs, bueno, s'ha de saber que els productes rebaixats han de tenir la mateixa qualitat que quan estaven a preu no rebaixat. Això ho hem de tenir clar. I que tota publicitat que veiem és vinculant, és a dir, obliga a complir tot el que s'hi anuncia. Tant si ho veig en un catàleg, en un bàner publicitari, en una revista, en un fulletó, un anunci, tot això, si puc, guardo una còpia o faig una captura de pantalla perquè és vinculant, els obliga a complir aquella publicitat que m'estan donant. És recomanable guardar els tiquets de compra, perquè si vols reclamar els necessitaràs. D'altra banda, millor sempre comparar preus amb diversos establiments i desconfiar de les gangues d'internet, perquè pot ser que darrere hi hagi un engany o un producte falsificat. D'altra banda, hem de saber que quan compres per internet tens un mínim de 14 dies per retornar els productes si ja no els vols. Això es diu el dret de desistiment. Si en canvi compres el mateix producte en un establiment de manera presencial, no tens aquest dret de desistiment. Això ho hem de saber. Mm. No? Per tant, les botigues de peu de carrer no estan obligades a acceptar canvis o devolucions, a no ser que el producte sigui defectuós. El típic de, és que he comprat això i no em volen retornar els diners. No estan obligades. Si ho has comprat per internet, sí. Tens 14 dies per demanar-ho, però en botiga no succeeix el mateix. Recomanable també, en el cas de que la botiga ofereixi aquests canvis o devolucions, també s'ha d'informar de com es faran aquests canvis i aquestes devolucions. Quin termini? Em donaran els diners directament o em donaran un val? Doncs també s'ha de tenir en compte tot això. I per últim, doncs, la informació dels preus rebaixats ha de ser molt clara. El preu original ha d'aparèixer i també ha de sortir el preu rebaixat o bé el percentatge de descompte.
Bé, doncs són consells per aquest Black Friday. Agraïm a la Maria Moreno, responsable de l'OMIC de Sant Cugat, que avui ens ha visitat, però que tornarà d'aquí unes setmanes. I segurament parlarem de temes de consum que també seran molt interessants. Maria, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.